RTV Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una proposta per fer una segona transició política a Catalunya. Aquest és un dels projectes que s'ha posat entre cella i cella el nou president de Societat Civil Catalana, Àlex Ramos, de cara als pròxims mesos. Bona tarda, sóc Carlos Losada i en declaracions a COPE Catalunya i Andorra, Ramos ha explicat que el seu propòsit i el de l'entitat és mantenir la transversalitat exhibida fins ara. Ramos és metge, va ser acomiadat l'any 2020 del Col·legi de Metges de Barcelona pel seu activisme constitucionalista. Un acomiadament, per cert, que ha arribat ja al jutjats amb una demanda per discriminació ideològica amb l'agreujant d'odi. El nou president de Societat Civil Catalana compta com a vicepresidenta amb Teresa Freixas, jurista especialitzada en dret constitucional i una de les veus més respectades en l'àmbit del constitucionalisme espanyol i amb la que de ben segur donarà forma a aquesta proposta d'una segona transició política per a Catalunya, de la que n'ha parlat aquest matí amb la Yolanda Canales.
Àlex Ramos defensa que Societat Civil Catalana ha d'anar més enllà de mostrar un perfil de resistència al separatisme i ha d'entrar ara en una etapa propositiva. D'aquí neix la seva idea d'impulsar un consell assessor consultiu que estarà format per persones rellevants de diferents àmbits polític, jurídic i social perquè en el període d'un any tingui el que ha anomenat una proposta política de sortida per a Catalunya però també de retruc per a Espanya. Seria un intent, diu Ramos, de sortir de l'atzucac actual i aconseguir una mena de segona transició.
Nosotros queremos hacer una gran propuesta y que sea como una especie de segunda transición o transición definitiva ya, por lo menos para un largo tiempo. Y un poco ordenar las cosas de tal manera que el gran centro político, tanto de un signo como de otro, el gran centro político pudiera asumir esa propuesta y que no estén pactando con los extremos, teniendo como resultado que dejan a la mitad de España sin representar en la salida política.
Reconeix que l'empresa no és senzilla, però considera que és necessari, tenint en compte que els partits no són capaços de fer-ho. I de la mateixa forma, la societat civil diu té el deure de fiscalitzar el poder polític. D'aquí que Societat Civil Catalana s'hagi personat al Tribunal de Comptes i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per la malversació relacionada amb el procés. Ramos confia en que el Tribunal Europeu accepti els arguments de l'entitat. No es poden destinar recursos públics per a projectes polítics que són de part.
Queremos que en el TJUE, en el europeo, pues con el tema de la malversación se posicione de forma clara, que nosotros siempre hemos considerado que eso no se puede amnistiar. En Europa son muy sensibles en que los recursos públicos no están para malversarlos y menos para hacer proyectos políticos de parte en contra de otra parte. Eso no tiene, no cabe en la jurisdicción europea.
D'altra banda, Ramos considera que és un pas endavant que a banda i banda de la plaça Sant Jaume, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona no governin els separatistes, però lamenta que Salvador Illa especialment estigui condicionat pel problema de les matemàtiques parlamentàries.
Gràcies, Yolanda. 6 minuts, 2 quarts de 3, s'obrit ja l'àrea de serveis. Hem començat el dimarts amb un ambient fresc, una mica més que el dilluns, sobretot a les comarques de l'interior. Tot i això, al migdia les temperatures s'han recuperat una mica més, sobretot al centre i al nord de Catalunya, on hi ha moltes més estones de sol. Moltes temperatures màximes es mouen ja entre els 27 i els 32 graus. Entre aquest migdia i la tarda, a la resta de Catalunya, les temperatures seran molt semblants a les d'ahir dilluns. Aquest matí el sol s'ha combinat amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda algun ruixat esperem al Pirineu, que serà més probable a la banda de Lleida. També per es preuen ruixats als massís dels ports, a les comarques de Tarragona, a la resta de Catalunya el cel quedarà mig ennuvolat. Sortim a les carreteres, xarxa viària, Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general parlem de fluïdesa a aquesta hora a les principals carreteres i autopistes del país. Destacar que a l'autopista del Maresme, la C32, hi ha un carril tallat per obres a Cabrils en sentit Barcelona i això està provocant en aquests moments 3 quilòmetres de cua des de Cabrera de Mar fins a Cabrils, com dèiem, en aquest tram de la C32 en sentit Barcelona. A la resta de la xarxa viària catalana predomina la fluïdesa i no ens consten més incidències destacades. De moment, això és tot, Societat de Trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Torna el tripartit. Aquesta és la fotografia que ha fet avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque, després d'aconseguir el suport dels Comuns i Esquerra per tancar els tres suplements de crèdit que dona aire econòmic a l'executiu de Salvador Illa. Paneque destaca que l'Entesa consolida una aliança sòlida de les esquerres, diu, i que situa el govern de la Generalitat, segons la portaveu, en un marc d'estabilitat i d'ambició. Tot això ho ha dit després de la reunió del govern d'aquest matí. L'ha seguit aquesta roda de premsa el Sergi Tor. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles. I és que el tercer i últim suplement de crèdit aprovat és de 468 milions d'euros. Amb aquesta suma, el govern de Salvador Illa, a falta de pressupostos, té suplements per valor de 3.936 milions d'euros, amb suplements pactats amb Esquerra i els Comuns procedents d'avançaments i liquidació de comptes. El govern assegura que aquest tercer suplement s'invertirà en educació, cultura, salut i vivenda. Esquerra ha donat el sí a canvi de millores en el finançament de 200 places de funcionaris en l'Agència Tributària de Catalunya i un pla d'implantació progressiva de l'IRPF que ha de quedar enllestit abans de finals de juliol. I queda clar que el tripartit en descarres que suma majoria governa a Catalunya i consolida el govern del socialista Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que els suplements en de crèdit donen estabilitat a l'executiu i agraeix el suport d'Esquerra Republicana i Comuns.
Finalment, aquests tres suplements de crèdit consoliden, no?, les voluntats de les forces de progrés en l'art parlamentari d'intentar aprofitar tots aquests recursos extraordinaris que la pròpia economia genera en benefici de la ciutadania, i en aquest sentit agraïm aquesta generositat.
Respecte al Museu Nacional d'Art de Catalunya, les pintures morals provenients del monestir de Santa Maria de Xixena, que s'han de tornar per ordre del Tribunal Suprem al desestimar el recurs presentat pel Museu Català, Paneque diu que ara tot és un problema tècnic i que tots els informes del MNAC alerten dels riscos d'un trasllat d'aquests murals. El govern demana valorar aquests riscos del trasllat i creu que el MNAC ha de dir l'última paraula des d'un punt de vista tècnic amb aquesta situació.
Molt bé, atenció, ara si sou clients de Telefònica, aquesta empresa està investigant un hackeig de dades de clients de Movistar. En concret, i pel que es desprèn de diversos missatges publicats a la xarxa social X, un pirata informàtic hauria aconseguit robar informació personal d'atenció a més de 20 milions de clients de Movistar, amb elements com el nom complet, el DNI o la direcció, entre d'altres. El hacker ja hauria filtrat 1 milió de dades com a prova a la Dark Web i demanaria una recompensa de 1.500 milions de dòlars a canvi de retornar tota la informació. Encara un altre punt dins de la crònica negra, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 29 persones i han desmantellat 3 organitzacions en el marc d'un macrodispositiu contra el tràfic de drogues i armes en diferents punts de Catalunya. En concret, s'han desplegat 2 dispositius a les 5 del matí en diferents zones amb més de 400 agents i més d'una vintena d'escorcolls a municipis principalment de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Durant aquestes actuacions han intervingut 11 plantacions de marihuana, cocaïna, heroïna i cabells de marihuana, 72.000 euros i 4 armes de foc i munició. Els dispositius els han liderat la DIC de Barcelona i Girona, en aquest darrer cas, en investigació conjunta amb el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària. T'explico ara que a Catalunya hi ha 1.256 infants menors de 6 anys tutelats i prop d'un miler viuen amb una de les 787 famílies acollidores de què disposa el Sistema de Protecció d'Infants i Adolescents de la Generalitat, però no són suficients. Encara hi ha uns 280 d'aquests infants, la meitat dels quals de menys de 3 anys, que viuen en centres residencials institucionals. El govern català ha presentat un pla per augmentar el nombre de famílies acollidores fins a les 1.400 i garantir que cap infant menor de 6 anys ingressi en un centre. Hi haurà millores fiscals per a aquests tipus de famílies. Destinarà exactament 2,3 milions d'euros a reforçar els equips tècnics i el suport a les famílies i millorar la gestió administrativa, així com agilitzar tràmits, sobretot en els processos d'urgència i diagnòstic dels més petits. Sergi, de nou tenim informació sobre això. Concretament, que arreu en Cope Catalunya i Andorra, aquest matí heu escoltat a la Núria Magrinyà. Són família d'urgència i diagnòstic amb el seu company, el Lluís Barroso, amb qui té un fill biològic. La Núria, Sergi, té 53 anys, el Lluís 54. L'any 2015 van fer el primer acolliment d'urgència i diagnòstic. Ara estan fent ja el 7è. Explica'ns com t'han valorat aquesta gent, el fet de ser família d'acollida, i per què van decidir acollir a menors a casa seva.
Sí, doncs la Núria i el Luisa Carles, una família com tantes pugui haver-hi hores d'ara a Catalunya, no? Una família consolidada, de mitjana edat i amb un fill adolescent. Volien ampliar-la i van optar per aquesta figura molt desconeguda, potser ara per la societat catalana, perquè a vegades és dura, és acollir temporalment, és a dir, acollir una menor que saps que ha de marxar per continuar en aquest cas amb la seva vida, no? I la Núria Magrinyà, aquí a COPE Catalunya i Andorra, ens ha explicat els motius, és a dir, el per què van decidir ser família d'acollida.
Doncs nosaltres estàvem en un moment de la vida amb un adolescent de 15 anys i no n'havíem vingut més d'infants i teníem molt clar que volíem augmentar la família i no sabíem ben bé cap on tirar. Mm. Ens vam començar a informar sobre les famílies d'acollida i ho vam veure claríssim, claríssim de que podíem, durant un temps, si més no, formar part d'aquest món.
La Núria i el Luis, per tant, són una de les 780 famílies d'acollida que hi ha a Catalunya amb el registre de finals de l'any passat, 2024. Ara, la Conselleria de Drets Socials vol doblar aquest número. És, a més, són família d'urgència diagnòstic. Què vol dir? Que si hi ha una urgència amb una menor que quede en aquest cas amb aquesta necessitat de tenir una família, ells ja estan disposats. Ha reconegut que s'ha complicat emocionalment per l'arribada i la sortida del menor i que es necessiten unes característiques especials per ser família d'acollida. Concretament, la Núria considera que la clau és l'equilibri entre el vincle personal i humà i saber, sobretot, què és el que estàs fent.
Però has de tenir molt clar el que estàs fent.
Clar.
Aleshores, saps que aquest vincle hi és i serà tota la vida, encara que no els vegis mai més. Has d'aprendre a saber què estàs fent. I tu, senzillament, ets com una crossa que ajuda en aquell moment. I després seguirà el seu camí. Jo sempre poso l'exemple que és un tren de la vida i durant un temps necessiten pujar al teu vagó, però després faran canvi de vagó. I ja està, vull dir, és tenir-ho molt clar, sobretot. No fer-los patir amb ells, també.
Salvaguardar la menor, aquest és l'objectiu, o protegir, evidentment, en la seva trajectòria vital, i per això es considera que és molt important que els menors de 6 anys doncs, puguin disposar d'aquest calor humà que sempre hi ha en una família que no pas en una institució pública de caire administratiu.
I em pot escoltar, o m'escolta ja, de fet, la senyora Helena Lledós, que és la directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció. Senyora Lledós, molt bona tarda.
Bona tarda.
Famílies acollidores, famílies que vulguin adoptar, falten sobretot famílies acollidores. Expliqui'ns una mica ara mateix el perfil, el dibuix que hi ha a Catalunya, quants infants es troben en acolliment ara mateix i quants estan esperant, doncs això, una família per ser acollits o ser adoptats. Expliqui'ns.
Miri, ara mateix a Catalunya tenim 908 infants que estan acollits en família aliena. I tenim 792 famílies acollidores que estan acollint aquests infants. Però als centres d'acolliment tenim 262 nens i nenes de menys de 6 anys que necessitarien també poder estar amb famílies d'acolliment, perquè l'acolliment residencial sempre ha de ser la darrera opció per un infant i sobretot menor de 6 anys que està desemparat. Per tant, ens faltarien unes 300, 400 famílies més perquè poguessin acollir amb aquests infants.
Aquí està aquesta xifra, aquestes, a la busca de 300 famílies. Quin perfil de famílies s'està buscant per aquest acolliment, senyora Lledós? Quin perfil és l'idoni que vostès creuen?
Miri, majoritàriament, busquem tot tipus de famílies, vull dir, no tenim cap distinció. Majoritàriament serien famílies d'urgència i diagnòstic per cobrir aquesta primera entrada dels infants menors, mentre es decideix quina mesura de protecció és la millor per ells. Són aquestes famílies que han d'estar amb aquests infants 6 mesos, I en aquest cas els perfils, com que són uns perfils de nadons, la tipologia de famílies és molt ampla, però sobretot sí que cerquen de tenir disponibilitat de temps, dedicació, perquè són nadons majoritàriament. D'altra banda, els infants que ja són una mica més grans, no? A partir de 2-3 anys, doncs ja podem anar a famílies que no necessiten aquesta dedicació perquè els infants doncs ja estan escolaritzats. Per tant, tot tipus de famílies són benvingudes.
Com es prepara, com s'acompanya emocionalment a una criatura que ha d'anar, que ha d'anar a una família d'acollida o en adopció? Com se'ls prepara, senyora?
Bé, hi ha infants que ja neixen i ja passen directament a les famílies i després aquests infants més grans, si estan en centre, doncs els educadors fan tota aquesta tasca d'explicar-los i de manera que puguin entendre que de manera temporal no poden estar amb la seva família i que hi haurà una altra família que els cuidarà i els acompanyarà durant un temps. Mm-hmm. És una tasca dels educadors i també, evidentment, és una tasca quan passen en família, no?, de la família acollidora també, que sàpiga explicar i acompanyar l'infant amb aquesta situació que no deixa de ser per l'infant a vegades difícil d'entendre.
Hi ha algun temps determinat per aquest acolliment, o això depèn també de la situació de la criatura?
Sí, depèn de la situació.
O del seguiment que es faci de com va l'acolliment o l'adopció?
Sí, exacte. És a dir, ja he parlat de l'urgència diagnòstica, sí, que seria per aquest primer moment, però després hi ha l'acolliment que diem simple, que sol ser d'uns 2 anys, i és quan es preveu que l'infant pugui tornar amb la seva família. Al final, la finalitat de l'acolliment és que puguin tornar amb la família. Clar. Per tant, però si es preveu ja que no poden tornar, per la raó que sigui, llavors parlem de l'acolliment permanent, que llavors pot ser molt llarg o s'allarga fins a la majoria d'edat de l'infant.
M'imagino que també hi ha un procés de formació i de valoració de les famílies, de com han d'acollir i com ha d'anar tot, no? M'imagino.
Sí, a part de... O sigui, per ser família acollidora, a part de complir una sèrie de requisits, ser major de 25 anys, sí, no tenir antecedents penals, ni delicte sexual, salut, habitatge en condicions, també hi ha la part de valoració, a la part de valoració hi ha una part de formació, no?, perquè les famílies entenguin i sàpiguen en què consisteix l'acolliment, i per donar-los eines també per poder acompanyar amb aquest infant.
Clar. Senyora Lledós, ara ens està escoltant poder una o dues o tres o no sé quantes persones que li interessaria acollir una criatureta. Com poden fer-ho? Quin és el camí que han de seguir ara mateix?
Bé, que s'informin, que poden entrar a la web de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, que és acolliment.gencat.cat. A partir d'allí tenim tota la informació. També tenim informació, perquè nosaltres treballem també amb entitats que de gestió delegada, que els diem les ICIF, que són aquestes entitats les que fan aquesta valoració i aquesta formació de les famílies. Mm-hmm. També a través de la nostra web poden entrar a totes les que hi ha per informar-se, i també es poden informar amb les associacions de famílies acollidores, que n'hi ha una a cada província de Catalunya. Mm-hmm. I que també així poden parlar amb famílies, no?, que ja ho estan fent i que de primera mà també els hi poden explicar la seva experiència.
M'imagino que el fet d'acollir també comporta alguns recursos per part de l'administració cap a aquestes famílies, no?
Sí, hi ha una prestació no contributiva,
sí,
precisament per la manutenció d'aquests infants. Mm-hmm. En funció de l'edat, bueno, va al voltant de 500 euros, i després en funció de la tipologia d'acolliment, no?, dèiem aquests infants més petits, mm-hmm, que són nadons, doncs hi ha un suplement d'uns 800 euros, després en funció si hi ha algun grau de discapacitat, també hi ha una prestació complementària, també si són grups de germans, és a dir, també hi ha una prestació per respir, no?, perquè les famílies puguin fer alguna activitat extraordinària, etc. Ah. Sí, són prestacions. I a part, evidentment, també tot el que són despeses de metges, dentistes, oculistes, etc., també estan cobertes.
Hi ha, senyora Lledós, alguna zona de Catalunya on hi ha una especial mancança de famílies acollidores?
Bueno, en principi és arreu del territori és on tenim mancança. En general, evidentment, clar, la província de Barcelona és on hi ha més població,
clar,
no?
Sí,
l'àrea metropolitana és on hi ha més població i, per tant, més necessitat, però arreu del territori.
Molt bé, doncs queda aquí aquestes explicacions molt ben donades de la senyora Elena Lledós, directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, i recordeu aquest titular: falten famílies acollidores. Recordi les xifres, senyora Lledós, perquè ens escoltin.
Sí, actualment tenim 261 nens i nenes que estan en centres d'acolliment, menors de 6 anys, i que seria l'últim recurs on haurien d'estar, perquè aquests nens i nenes haurien d'estar en família.
Sí. Doncs aquí queda feta aquesta crida. Senyora Lledós, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquí queda aquesta crida de la senyora Elena Lladós. Famílies d'acollida se'n necessiten a Catalunya, arreu de Catalunya. Ja sabeu com podeu fer-ho si sou, si voleu ser integrants d'aquesta família d'acollida i donar una nova vida a tots aquests nens que també s'ho mereixen. Doncs ara fem una breu pausa, un parèntesi per publicitat i després t'explico com el projecte Vesta a la zona del Besòs ha permès donar una sortida, una nova vida a 20 dones en una situació greu d'exclusió residencial severa. T'ho explico d'aquí 2 minuts i mig, no marxis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este jueves, partidazo. España-Francia en las semifinales de la Liga de Naciones.
Bueno, pues ya está ahí la selección española, ahí están todos uniformados.
Dos selecciones con hambre de título.
Ambientazo por todo lo alto.
Un duelo que promete emoción hasta el último segundo.
Empieza España.
Desde las 8:30 de la tarde, en tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos.
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vivenda temporal, acompanyament social i, per tant, dignitat recuperada. Aquest és el resum de Vespa, un projecte que en 3 anys ha donat una nova vida a un total de 21 famílies amb 60 persones a la zona del Besòs. T'ho explica la Mar Puerto.
Sí, la iniciativa persegueix la reinserció social de les dones, facilitant-los un habitatge, que es mobilitzen des del mercat lliure i formació perquè puguin trobar feina. Els socis impulsors creuen que, tot i els resultats positius obtinguts fins ara, cal pensar en gran per arribar a més famílies. És per això que reclamen l'adhesió de la Generalitat al programa i la cessió d'habitatges de protecció oficial, ja que esdevé l'element central a partir del qual construir nous projectes de vida. El director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, Salvador Màneu, demana la participació de la Generalitat en el projecte Vesta.
Si volem impactar a més famílies, necessitarem habitatge. Podem buscar habitatge al mercat lliure, que això ho continuem fent, però és molt car i és molt difícil I l'altre, no dic un o, no és alternatiu, sinó que és complementari, ens sembla que haurien de poder aspirar a gaudir d'habitatge de protecció oficial dels nous que es faran a Catalunya. També els col·lectius que estem acompanyant nosaltres també hi tenen dret.
Segons l'avaluació del projecte, l'habitatge ha esdevingut l'element clau en la recuperació de les famílies. Ha millorat les relacions familiars i la criança i ha permès també refer un projecte de vida propi allunyat de la violència masclista i familiar.
La donació altruista d'un ronyó en vida, també coneguda com a donació renal de bon samarità, és un acte de generositat que pot salvar vides. Els donants vius sans ofereixen un dels seus dos ronyons a algú que necessita un trasplantament, sovint un desconegut. La importància dels donants en vida radica en la reducció del temps d'espera per al trasplantament i en la major possibilitat d'èxit d'aquest. No són donacions d'òrgans molt habituals, però per això posem avui en valor el gest d'un heroi, l'Adrià Montoro. Arrere en COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb l'Adrià, un donant, com deia, altruista a l'Hospital del Mar, a Barcelona, i que ha propiciat una cadena de 5 trasplantaments de ronyó. Hem volgut escoltar arrere en COPE Catalunya i Andorra els motius que han portat aquest jove, que és un veí d'Olesa de Montserrat, de 30 anys, a donar aquest ronyó a una persona que mai coneixerà. Yolanda Canales, què us ha explicat l'Adrià?
L'Adrià diu que és fruit d'una filosofia i d'una espiritualitat cristiana que l'ha impactat especialment els últims 2 anys. I això s'ha d'afegir dues coincidències més que el van dur cap a la seva decisió final. D'una banda, un familiar que va rebre un trasplantament per part d'un donant viu que gaudeix de bona salut i pot tenir una vida normal, i també el fet d'anar a una convocatòria per donar sang, i en la informació que li van facilitar va veure que es podien donar teixits. Ell es va interessar per aquesta qüestió. Què volia dir això? I es va enterar que hi havia un programa per a donacions renals en viu altruistes. Ell diu que va sentir una crida i va començar tot el procés. Un procés que va durar 10 mesos i que va ser molt intens perquè es va haver de sotmetre a moltes proves.
Més que complicat és que és intens, en el sentit de que hi ha una tasca dels professionals de realment assegurar-se de que tu no t'estiguis exposant a un perill major dels beneficis que tindràs. És a dir, òbviament sempre hi ha riscos, òbviament et fas més vulnerable, però hi ha un procés que va en realment mirar tant a nivell físic, biològic, que tot estigui bé, i a nivell psicològic, doncs que sigui algo viable, realment viable.
Van ser 10 mesos en què va tenir temps per madurar la seva decisió. Els metges també van decidir que fos així, tot i que mai va tenir dubtes. La seva família no ho va entendre al principi, els seus amics sí, per la seva filosofia de vida, però el cert és que ara l'Adrià haurà de viure amb només un ronyó. Diu ser conscient que és més vulnerable, però els beneficis per a altres, afegeix, superen els riscos.
Efectivament, vull dir, soc més vulnerable a malalties renals i si hi hagués una... altres coses derivades que afecten el ronyó, com hipertensió o problemes de cor, doncs s'hauria de mirar més, no? Però per així dir-ho, és això, és aquí una mica on la filosofia, no? o el pensament o la voluntat supera els possibles riscos, que en aquest cas hi són, però també és veritat que són mínims o menys en comparació dels beneficis que pot rebre una altra persona.
L'Adrià està plenament feliç amb la decisió presa, sent una alegria plena perquè ha salvat o ha millorat la vida de 5 persones més, si bé diu que aquesta alegria és en abstracte, perquè no coneix la identitat de les persones implicades en tot aquest procés. Reconeix, això sí, que la setmana prèvia a l'operació es va fer moltes preguntes.
Hi ha un procés d'introspecció d'un mateix de... per què ho estic fent, realment ho vull fer, realment sóc conscient de tots els perills. I sí que hi havia vegades o moments que es feia més intensa aquesta introspecció, sobretot la setmana abans de l'operació, quan ja hi havia la data fixada. Aquella setmana es va fer dura, per així dir-ho, en aquest sentit, perquè, bueno, arriba l'hora de la veritat i un vol estar segur, no?, doncs del que va fer i els motius. I en aquest sentit és com que s'intensifica la reflexió, però no hi va haver un moment de penediment o de com a tal.
L'Adrià espera, en tot cas, que el seu gest serveixi d'inspiració per a d'altres.
Costa trobar un qualificatiu per descriure la humanitat i l'excel·lència espiritual de l'Adrià, el que acabem d'escoltar. Jo crec que es mereix una especialitat, l'Adrià, un reconeixement públic. Doctora Marta Crespo, que és la responsable del Servicio de Nefrología de l'Hospital del Mar. Buenas tardes, bona tarda.
Hola, buena tarde.
Bueno, yo decía eso, doctora, que el gesto de la Adrià merecería un reconocimiento público como el que le hacemos hoy, ¿no? Es un hecho remarcable lo que ha hecho este chico, ¿no?
Yo creo que sí que lo merece un reconocimiento por parte, bueno, pues de la sociedad, siempre que hay personas que hacen algo bueno, pues se merecen tener un reconocimiento. Uh-huh. Aunque no está organizado de esta manera.
Pero la donación
altruista es una donación anónima y no, a priori, pues no va a tener un reconocimiento ni del receptor o los receptores implicados en la cadena que él genera, ni de la sociedad, pero bueno, hemos decidido contarlo, compartirlo, y la verdad es que esto está generando un reconocimiento para él, que yo creo que es muy bueno.
Muy bueno, y explicarlo, que es lo más importante, porque es importante también que haya estas donaciones en vivo. La donación de Adrià salva 5 vidas. ¿Cómo fue todo el proceso, doctora, hasta llegar al trasplante?
Bueno, el proceso es largo y corto al mismo tiempo. Es largo porque cuando no hay una donación dirigida, es decir, la donación dirigida es cuando viene una persona con su familiar, su amigo, la persona cercana a la que le quiere donar un riñón. Esas dos personas vienen juntas y reciben una información para poder decidir de forma informada si quieren seguir adelante con un proceso de donación renal en vivo o no quieren seguir adelante, y luego a partir de ahí nosotros ponemos en marcha un estudio tanto psicológico como médico para evaluar si la persona que quiere donar cumple todas las características necesarias como para que tengamos una garantía suficiente en el proceso de donación. Claro, cuando viene una persona sin un receptor dirigido, pues es un poquito más largo porque hay un paso anterior.
Claro.
Esta persona se pone en contacto o bien, en nuestro caso, con la Organización Catalana de Transplantaments aquí en Cataluña, que es quien hace una primera entrevista, y si es en otras partes de España o con su organización autonómica o con la Organización Nacional de Transplantes de Madrid. Y ahí, bueno, pues comunican su deseo y les hacen una entrevista básica para conocer la motivación y para conocer a la persona.
Me imagino
que la entrevista convence, pues ya pasamos a un hospital, claro.
Hasta ahora en España creo que solo se han registrado 23 donaciones de este tipo, como el de Adrià. ¿Cómo es eso? Y quizás que no todo el mundo que quiere puede donar, doctora. ¿Cómo funciona?
Sí, en principio las 23 donaciones altruistas son las que están registradas hasta diciembre de 2024. Se han producido donaciones de donantes altruistas posteriores. O sea que estamos hablando ya probablemente de un número mayor. Aunque no ha pasado mucho tiempo de este año, hay más donantes altruistas. Y la segunda pregunta que me harías es...
Que no todo el mundo que quiere donar puede hacerlo,
claro.
¿No?
Exacto, sí.
Eso
hay personas,
me parece, ¿no?,
que se plantean la donación tanto directa como altruista, y bueno, pues por cualquier cuestión o de salud psicológica o mental o de salud física, pues no cumplen los criterios suficientes. Nosotros lo que tenemos que intentar asegurarnos o alcanzar la mayor garantía posible de que el potencial donante no va a tener un impacto en su salud por donar. O sea, nosotros, nuestro mensaje es: el donante es una persona sana con dos riñones antes de donar, y después de la donación tiene que seguir siendo una persona sana, aunque solo con un riñón.
Claro. En el caso de Adrià, que le hemos escuchado hace un momentito, él nos ha dicho que está muy bien de salud, nos ha comentado que pasa revisiones médicas habitualmente. ¿Por qué eso? Porque con un riñón se puede hacer vida normal, doctora, ¿verdad?
Sí, se puede hacer una vida estrictamente normal si la función del otro riñón es normal y es buena. Los donantes renales no tendrían por qué hacer un seguimiento especial, pero nosotros a nivel, no solo en Barcelona o no solo en Cataluña, sino que a nivel universal, planteamos a los donantes que hagan un seguimiento anual, porque eso nos permite, como comunidad trasplantadora mundial, entre comillas, ir aprendiendo del seguimiento y la evolución de los donantes. Entonces, les proponemos que vengan a vernos pues una vez al año, una vez cada año y medio. Entonces, vigilamos pues su peso, vigilamos si hacen ejercicio, vigilamos cuál es su estilo de vida, si es un estilo de vida saludable, hacemos una analítica anual pues para ver que no se alteran cuestiones que podrían suponer un riesgo para la salud renal, que no aumenta, por ejemplo, el azúcar y se convierte una persona que es donante de repente con 2 años se puede hacer diabético. Bueno, sí, pues sí. Vamos a vigilar si eso está bien controlado, si afecta al riñón, si se hacen hipertensos. Y así les damos consejos de salud, de manera que cuidamos la salud renal y la salud del riñón que le queda, mientras que el que no se cuida, pues podemos llegar a un momento con un problema en el que nuestra intervención es más
eficiente. Acabamos ya, doctora, porque se nos echa el tiempo encima. El Hospital del Mar tiene una lista de enfermos renales en espera de órganos muy larga ahora mismo.
Pues tiene una lista de espera de alrededor de 180 personas que esperan un riñón, y ahí no están incluidos las personas que en este momento están en estudio para un trasplante renal de donante vivo, porque esas personas, pues muchas veces, si llegan antes de haber empezado un proceso de diálisis, no los incluimos en lista de espera, sino que estudiamos a donante y receptor, porque el mejor tratamiento que pueden tener es trasplantarse de una persona viva. Claro. Se va a evitar que entren en diálisis y les va a ofrecer un riñón de mejor calidad, que alcanza mejor función y que de forma habitual dura más años funcionando.
Muy bien, doctora Marta Crespo, responsable del servicio de nefrología del Hospital del Mar de Barcelona. Gracias por atendernos. Buenas tardes, mucha suerte y que haya muchos ejemplos más como el de Adrià Montoro. Buenas tardes.
Y muchas gracias por la vuestra atención, que es importantísima.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs estem enfilant la recta final, com cada dia aquesta hora, del migdia COPE Catalunya i Andorra. I acaba d'entrar mateix aquí a l'estudi el Joan Ballori, que a les 3:05 explicarà moltíssimes coses del món de l'esport i ara ens en farà un petit avenç. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Ahir el divendres, Joan García, avui Joan García.
Sí,
ja
Joan
hi ha fumata
García.
O no?
Encara, no hi ha fumata, no hi ha fumata.
Va per llarg, això, doncs,
No ho sé si va per llarg o no. Es parla de que hi pot haver confirmació oficial del seu fitxatge pel Barça a les properes hores, però això de les properes hores
ja
saps que de vegades les properes hores és d'aquí 2 hores i hi ha vegades que és d'aquí una setmana.
Aviam.
I la confirmació oficial està per arribar. El Barça són molt optimistes cada vegada més. Sembla que està al caure la confirmació de que Joan García acabarà jugant al Barça les properes temporades, però estem pendents d'aquesta confirmació oficial que encara no acaba d'arribar. Actualitzarem la situació al voltant de Joan García, clar que sí. També parlarem de l'entrevista d'ahir a la nit al partidazo a Lamin Yamal. Recuperarem els moments més destacats d'aquesta entrevista, des de la concentració de la selecció espanyola a la Roza, on Lamin Yamal parla de la pilota d'or, a la que opta ell. Té com a principals rivals a Dembélé i el seu company d'equip Rafinha. També parla de Hansi Flick. També diu que el Barça podria millorar, hauria de tenir una mica més d'autoconfiança, d'autoestima, i ho compara amb el Real Madrid. Sí que descarta rotundament fitxar mai pel conjunt blanc. De seguida escoltem el més destacat d'aquesta presència de Lamine Yamal ahir al partidazo. També farem la prèvia de l'Espanya-Anglaterra de Nations League femenina que tenim aquesta tarda a partir de les 7 a l'estadi de Cornellà al Prat. S'enfronten dues de les millors seleccions del món, l'actual campiona del món contra l'actual campiona d'Europa. També al Girona escoltarem a Quique Cárcel, el director esportiu que ha fet avui balanç de temporada. En bàsquet tenim en marxa els play-off. Ahir el Joventut va començar amb derrota a la pista del Tenerife, 96-81. Demà, el segon partit de la sèrie a Badalona. Avui li toca al Barça, que juga a la pista d'Unicaja. I a Roland Garros, avui arrenca la jornada de quarts de final. Alcaraz juga aquest vespre a partir de les 8 aproximadament contra el nord-americà Tommy Paul.
Tot això i més, com cada dia, Esports COPE 3:05. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
No deixeu sintonia de COPE Catalunya i Andorra. Està a punt d'arribar Pilar García Muñiz. Començarà la tarda i et seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.